Si Guillermo Sautier Casaseca, l'home dels grans serials dramàtics de Ràdio Madrid i la cadena SER, va escriure el seu primer programa el 1947, Històries del Retiro, Antonio Losada ho havia fet 6 anys abans, el 1941. Noche en los bosques de Viena va ser el títol de la seva primera obra. Segons Jaume Torrents, el que fou durant tants anys cap de programes de Ràdio Barcelona, Noche en los bosques de Viena suposà la introducció d'un nou estil a les emissores de ràdio espanyoles a l'ensems que la revelació d'Antonio Losada com a autor radiofònic. Això és el que va dir Jaume Torrents. Què vas voler fer amb Noche en los bosques de Viena?
Jo sempre he sigut un entusiasta del cinema. El cinema m'ha agradat moltíssim. I vaig pensar que la ràdio es podia fer quelcom molt similar al cinema a base de que el narrador, l'explicador, la música i el diàleg es funguessin en una sola cosa, el qual mai s'havia fet, menys ni a Barcelona ni a Madrid. Ràdio Barcelona va ser realment la primera en presentar allò que va sorprendre tant amb en Torrents, perquè s'havia fet un radioteatre, sí, però simplement diàleg. O es feia una explicació, es llegien unes pàgines, uns capítols sobre paisatges. Però jo vaig unir les tres coses. I vaig inventar els primers efectes de so quan encara no hi havia ni siquiera els discos de so, com ja van venir després. I d'això va sortir el que en dèiem llavors com a fantasia radiofònica. I així es va crear Nits als boscos de Viena en aquella data.
Una altra obra teva que constituï també un apreciable encert i, per descomptat, un èxit total, va ser L'Hombre Invisible. Qui era i què suposà per la ràdio d'aquells anys L'Hombre Invisible?
L'Hombre Invisible va ser el Ricard Palmerol, el que el va interpretar, i llavors es va crear l'efecte màgic, realment màgic, i tothom que va escoltar-ho pot ser testimoni d'aquell fet, que també la narració i els efectes de so daven la respiració de l'home invisible prop del micròfon. Tot creava realment la sensació de que no veien a ningú, a l'home invisible se'l veia menys que els altres. Llavors jo vaig fer un home invisible que era pianista per ajudar a que la música, la situació ajudés dintre de la història, i va crear realment moments de forta emoció aquell home invisible.
Perquè en aquell temps, i ara igualment ho seria, intentar fer això que vas fer tu a l'home invisible, va ser tot un repte, evidentment.
Va ser-ho, i jo crec que amb els elements de què es disposa actualment encara seria més sorprenent poder realitzar aquell home invisible, que jo el feia caminar molt perquè es pogués sentir el trepig d'ell a la neu, el trac-trac-trac-trac a la neu, i llavors el piano que es para, la noia que arriba, la respiració d'ell, i mentre un narrador, cosa importantíssima, que ho feia molt bé en aquell temps, era el Joan Ibáñez, doncs narrava això amb molta inflexió de veu, molt prop de micròfon, molt... Vaja, el narrador era com l'actor, i la gent ho vivia de forma que s'esgarrifaven perquè vivien l'acció d'aquell home invisible en un món invisible com és la ràdio. Però que jo crec que la imaginació de l'oient és portentosa i crea tot el que no es veu.
Bé, parlar d'Antonio Losada és parlar de Recortes de Premsa. Podríem dir, potser, que Recortes de Premsa va ser un programa informatiu, essencialment, però passat pel sedàs de la fantasia i la imaginació, amanit, diríem, amb la gràcia de l'entreteniment radiofònic.
Així es va ser aquells Recortes de Premsa que van durar anys i anys a les antenes de Ràdio Barcelona, amb desesperació de Ràdio Madrid, que els hi feia molta... els molestava molt els èxits de Ràdio Barcelona. Llavors, en aquest amaniment, com dius tu molt bé, que hi havia Recortes de Premsa, hi havia l'amaniment també del problema de censura, que tot sovint aquests Recortes de Premsa esperaven perquè deien prou Recortes de Premsa, perquè jo sempre embolicava una mica la troca, i llavors creava molts personatges com les famoses Tres Ardilles, que feien unes veuetes primetes, no? I llavors, per exemple, elles criticaven totes les coses de la ciutat. Jo defenia les coses de la ciutat, però de tant en tant em ficava amb rotllos, i les Ardilles, doncs, a fregir espàrrecs. Però tornaven i va mantenir el programa molts anys, molts anys.
Quan va començar i va acabar Recortes de Premsa?
Va començar en el 42, i llavors vaig marxar jo cap a Amèrica, a Cuba, a la televisió de Cuba, i des d'allà jo enviava ja els primers programes fets amb magnetòfon d'aquells temps, que era de fil, no era cinta com ara, i ja els enviava. Llavors vaig tornar de Cuba jo en els 60, encara van seguir els Recortes de Premsa, jo calculo que van durar gairebé fins als 76, fins que vaig marxar novament. Van durar moltíssims anys, a les 3 de la tarda.